Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
En literatura, la poesia del grec creació és l'art d'expressar en paraules el contingut espiritual propi, tradicionalment mitjançant mots disposats segons la mètrica. La poesia popular és la poesia creada pel poble per expressar la seva identitat amb unes vivències elementals i permanents en les que es reconeix com a tal poble. És enquadrable en una modalitat textual, és a dir, com si fos un tipus de text. També es diu poesia d'una obra en vers. I podem distingir les obres escrites en vers i el conjunt d'obres poètiques d'un poeta o de diferents poetes produïdes en una època, una llengua determinada, un gènere, etc. Es diu poesia del contingut formós o de la forma vella d'una obra literària. Tradicionalment es distingeixen tres gèneres poètics: l'èpic, el líric i el dramàtic. Sense especificitat temàtica, la poesia moderna es defineix per la seva capacitat de síntesi i d'associació. La seva principal eina és la metàfora, és a dir, l'expressió que conté implícita una comparació entre termes que naturalment se suggereixen uns als altres o entre els que el poeta troba subtils afinitats. Alguns autors moderns han diferenciat metàfora d'imatge, paraules que en la retòrica tradicional emparenta. Per alguns autors, la imatge és la construcció d'una nova realitat semàntica mitjançant significats que en conjunt suggereixen un sentit unívoc i alhora diferenciat i estrany. El recull de diferents poemes o poesies s'anomena poemari. El Dia Internacional de la Poesia és el 21 de març.
Un toc de cultura amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Tens problemes per pagar el préstec hipotecari o el lloguer de casa teva? A Càritas Diocesana de Barcelona tenim a la teva disposició el servei de mediació en l'habitatge, un servei gratuït on et podem assessorar i cercar solucions. Tan senzill com trucar al 607 06 05 92. Servei de mediació en l'habitatge de Càritas. El teu servei. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Si tens mòbil Android, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Arribem tota la família que formem part de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental del nostre país. És dissabte 14 de març i una salutació especial també pels oients que tenim en horari de repetició diumenge 15. A tots plegats us donem la benvinguda a la Festa de la Solidaritat a la ràdio. Des de Catalunya Sense Barreres fem arribar la nostra felicitació més entranyable a la bona gent de Sant Pere de Ribes. Per què? Doncs perquè en aquesta localitat catalana va caure un bon premi del cupó de l'11 el passat diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Concretament, el sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Enhorabona. Tot seguit fem un cop d'ull als continguts d'aquesta nova edició de programa que començarem amb les causes trobades del periodista Siscu Bages. En Siscu també ens porta com a convidat en Joan Carlos Vázquez, autor del llibre Estem al cim, discapacitats a la muntanya. Seguidament amb la psicòloga Rosana Moyano i el seu espai mensual de maternitat i discapacitat. De què us parlarem? Doncs avui us parlarem de la primera etapa de la vida, que és la infantesa. Com ho hem de fer amb els nostres fills i filles quan tenen una discapacitat? I què passa quan arriba el moment d'entrar a l'escola? Ho sabrem de seguida. Temps de tertúlia, compartirem minuts de programa amb els companys i companyes de Salut Mental. En aquesta ocasió, per parlar una mica, reflexionar sobre l'impacte que va tenir l'adolescència en les seves malalties. Doncs amb tot això i molt més, iniciem el programa al costat del Toni Huguet, el control de so, la discapacitat, es vesteix de llarg a la ràdio. I ara posem el diccionari a la taula perquè com defineix el diccionari la paraula borni? La nostra historiadora, la Carmina Coromines, ens ho explica i fa una repassada per la història real i fictícia de personatges amb un sol ull.
Bona tarda. El diccionari defineix la paraula borni com persona mancada de la vista en un ull. El mite descriu a Polifem, fill de Poseidó, i la nimfa Tossa, gegant horrible amb un sol ull a la front, que viu en una cova com a pastor i té costums antropofàgiques. Ulisses, després de perdre alguns dels seus homes, aconsegueix encegar i escapar-s'hi d'una mort segura. A partir d'aquest moment, els bornis han aparegut contínuament al llarg de la història, real o fictícia, des de Mosè Dayan, passant per la princesa d'Éboli i Luis de Camoes, ens trobem en la tradició occidental amb una sèrie de personatges que han tingut d'enfrontar la vida amb un sol ull, cosa que no ha impedit ni que el famós Cíclop fora portador dels més dolços sentiments cap a la nimfa Galatea, ni que Doña Ana de Mendoza, princesa d'Éboli, fos un dels personatges més influents de la cort de Felip II, ni que Mosè Dayan aconseguís grans èxits en el camp de la política internacional. Cap d'aquests personatges va considerar la seva discapacitat com una desgràcia i amb certa freqüència s'enorgullien d'això com si d'una condecoració es tractés. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Moltes gràcies per acompanyar-nos un nou cap de setmana del 14 i 15 del mes de març. Estem al bell mig del mes i molt a prop de que entri la primavera a les nostres vides. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. hearts. Now I'm trying to get back. I sí, ja iniciem continguts al programa dins de la secció Causes Trobades de la periodista Cisco Bages, que ja sabeu que és vicepresident de SICOM, Periodistes per la Solidaritat i la Comunicació. Un convençut de totes les causes que porta cada mes a Catalunya Sense Barreres. Cisco, bona tarda, benvingut.
Què tal, bona tarda.
Què tal, com va el mes?
Tinc un convidat que l'hem d'anar a buscar ràpid, perquè és d'aquests que fa com jo. Que això que dius tu, que jo soc convençut de les causes, doncs ell també.
D'acord, ho sé. A més, has vingut amb el seu llibre, oi? Uh-huh. Discapacitats...
A la muntanya, estamos en la cumbre. Fíjate estem al cim.
Tu, que cosa.
Juan Carlos Vázquez.
En qualsevol cas, jo abans volia parlar d'uns tres temes amb tu, perquè uh-huh. Portem un any... d'Ebola als mitjans de comunicació, d'Ebola. A l'Iberia sembla ser que estan a prop de declarar que s'ha acabat l'epidèmia. Això és cert?
Bueno, d'aquella manera, no? Però com a mínim el que sí que és cert és que Beatriz Iardolo era l'última persona que estava diagnosticada amb la malaltia, doncs va sortir curada el passat 18 de febrer i des d'aleshores ençà no hi ha hagut cap més persona diagnosticada. No vol dir que s'hagi acabat realment l'epidèmia, hi ha continuant descontrol, zones aïllades, han de passar 42 dies, un mes i mig, fins que doncs, no hi hagi cap persona diagnosticada, no? Però és fantàstic que després del que ha patit aquesta gent doncs, arribi un moment, una petita il·lusió. Segurament tindrem les notícies, apareixerà més casos i tal, no? Però sembla ser que la cosa va avançant. Tinguem en compte que han mort unes 10.000 persones per culpa d'aquesta malaltia en els tres països més afectats, que són Ghana, Libèria i Sierra Leona, que el producte interior brut, això que en diuen, s'ha caigut, sí. El 12%, que hi ha hagut quantitat de canalla que no podia anar a escola, que ja comencen a anar a escola doncs, els milions de nens, que no hi ha 8 milions de nens, més de 8 milions de nens que van deixar d'assistir a l'escola, doncs ja hi tornen a anar, és a dir, que d'alguna forma no podem dir que s'ha acabat això, hi ha uns càlculs que diuen que fins al 2018 o el 2010 no es podrà estar absolutament convençut que aquesta epidèmia s'ha acabat, no? Mm. Però com a mínim...
Home, però Cisco, el cert és que sí que ha desaparegut de les portades dels mitjans de comunicació.
Bueno, això tampoc a vegades no sé si és massa de fiar, perquè desapareix de les portades perquè no hi ha occidentals atrapats amb aquesta malaltia, no? No hi ha infermera espanyola que sigui dels Estats Units o del Regne Unit, no? El problema continua i continua morint gent, vull dir que no s'ha acabat, però com a mínim és
què creus que ha influït en que això millori?
S'hi han abocat bastants esforços, també s'ha produït un cert aprenentatge de la gent. Han tingut que canviar la seva cultura. Els enterraments que feien fins ara els infectats d'aquesta malaltia doncs, estan acostumats en aquests països a tenir contacte amb el malalt, han hagut d'acostumar-se a no poder tocar-lo, a mesures preventives. Gent de mig món hi ha anat, és cert, ha costat. Espanya no ha sigut dels països que més s'hi ha abocat, però la Xina, Cuba, Estats Units, han enviat molta gent, han creat hospitals. Ara falta la sempre, que no sigui una cosa puntual i que duri, no?
Mm-hmm. Doncs passem a la segona causa trobada, perquè diumenge es va commemorar el Dia Internacional de la Dona. Se n'ha parlat des de molts punts de vista, però tu a les causes trobades vols parlar d'Algèria.
Sí, perquè moltes vegades tenim aquesta idea unívoca o que el món islàmic és només van contra la dona, i és cert, és difícil, és contradictori i complicat, no? Però, per exemple, Algèria, el passat 5 de març va aprovar al Parlament una llei que vol lluitar contra les agressions a les dones i especialment contra la violència conjugal. Això, Algèria, que és un país musulmà.
Sí.
Per tant, això dona aquesta altra idea que no tot és això de la dona amb el burca i acceptant... És complicat, és difícil.
De totes formes, val a dir que els col·lectius islamistes més conservadors ho han vist bé, aquesta normativa.
Com el cas de l'Ebola, els camins no són fàcils es diuen molts disbarats. Hi ha gent que doncs, diu que això és ficar-se a la vida íntima de les persones i que això no pot ser, que és una... Un diputat d'aquesta línia islamista radical doncs, va dir això, vostès el que fan és un cortapega de la política occidental, no? Però a part d'aquesta gent que hi és, doncs també hi ha tota la gent que lluita per solucionar aquestes qüestions. No? Algèria és el segon país, després de Tunísia, que aprova una llei que criminalitza la violència contra les dones. I, per tant, jo crec que la part positiva l'hem de tenir pendent.
I tant.
Present, vaja.
I tant, i tant. Molt bé. I, per últim, volem parlar de la Vivenda Primer, que és una acció que tu voldries explicar aquí perquè està funcionant molt bé en altres països, vaja.
housing first, que sona molt bé en anglès, no?
Sí.
Vol dir la casa primer, no?
La casa primer.
Que normalment el que fan, per exemple, la Fundació Arrels, que alguna vegada hem vingut en aquest programa explicant-nos com funcionen, que va la gent millorant, la gent que viu al carrer, doncs els van tractant, perquè fins que arriba un moment en què consideren que ja poden tenir dret a viure en una casa. No? Aquest és el cas és al revés, aquí fan al revés. Fan les persones més deteriorades, més problemàtiques, més problemes d'alcohol, més problemes de...
Sí.
Fins i tot de discapacitat, no? Doncs els posen en una casa. I aleshores han començat amb 10 famílies a Barcelona i la demostració és que la cosa funciona. I hi ha alguns països, com per exemple Finlàndia, que confien que amb aquest sistema el 2015 no hi hagi cap persona sense llar. T'imagines?
Tu creus que ha resultat eficaç aquest sistema?
L'experiència, vaig parlar amb els directius d'aquesta fundació RAIS Fundació, que és la
sí.
que estan portant aquest projecte endavant, i ells estaven molt contents. Dels 10 pisos, un havia fallat, però els altres 9 havien funcionat. De moment la gent estava aclimatant-se i estava... Clar, el problema és que és molt clar, són 10 persones. I a Barcelona hi ha 900 que dormen al carrer.
Sí, sí.
El procés és llarg, no?
Sí, sí.
Però l'experiència està funcionant prou bé.
Barcelona, Madrid i Màlaga és on s'ha implementat aquesta experiència
sí.
de la vivenda primer.
De fet, la Comissió Europea ja havia posat en pràctica fa un parell d'anys a Amberes, Lisboa, Glasgow, Copenhague i Budapest, no? Escolta, necessites una cosa molt petita? Que
sí.
Abans, aquí a la porta, quan venia cap aquí, m'he creuat una situació insòlita que m'havia comentat molt ràpidament, i mira que vaig contra el que dic, Però és que un home negre que anava amb un carret d'aquests carregat de ferralla...
Sí.
No us ho podeu creure, però li ha donat almoina a un senyor que estava a terra demanant diners. M'he quedat parat. Anava el negre amb el garrot de la ferralla, he vist un senyor que estava demanant diners a terra i s'ha tret la butxaca o no sé què s'ha tret i li ha donat... És brutal, m'he quedat parat. No em puc estar de comentar perquè m'ha deixat un poc abadat.
Saps com se'n diu d'això?
Que són grandes de gente, hombre.
Uh-huh. Empatia. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Bé, doncs, entrem a la quarta causa trobada, que té forma de cos d'home. Es diu Juan Carlos Vázquez, és autor del llibre Estem al cim, discapacitats a la muntanya. Juan Carlos, bona tarda.
Hola, què tal?
Benvingut. Per què ets una causa trobada pels Cisco Bages? Què diries?
Aquí, no sé. aquí lo pone, a la pestaña del llibre, diu, creo en el periodismo como herramienta útil para intentar hacer posible un mundo más justo y en el periodismo que cuenta historias humanas también. Pues ya me dirás tú.
Clar.
Si este tío no es una causa de trobada.
Bé, doncs, com t'hi trobes, Juan Carlos?
Molt bé, si no, perfecte.
Crees en el periodisme com a eina de canviar el món?
Sí, jo estic convençut. A veure, jo crec que el periodista ha de fer d'entrar la pregunta incòmoda al poder polític, al poder financer, qui sigui, no? El que manien. I després s'ha de tractar, és difícil, no?, avui en dia, no?, perquè darrere dels mitjans hi ha grups de poder molt poderosos a nivell financer, però s'ha de tractar d'explicar la veritat, no?, i que la gent ho sàpiga. I jo crec que és una feina que si expliques les coses a la gent, doncs, d'alguna manera, fas aquesta petita aportació de que la gent, bueno, la gent llavors diu, ei, i per què vostès fan això? I per què, bueno, són aquests moviments que dius, si expliques les coses, la gent s'assabenta, i després, pues, podem ser els ciutadans més exigents amb el poder, no?
Anem amb una pregunta incòmoda. Per què has escrit un llibre de discapacitats si és un col·lectiu que no venem? No tenim cap màrqueting darrere, ni et faràs ric amb el llibre, ni t'emportaran lloc.
Bueno, una mica en part per això. Jo crec que, a veure, que aquesta gent s'ha de conèixer el que fan, no? Sigui el que sigui. A mi la paraula discapacitat no m'agrada gens ni mica. Doncs
pues l'has fet servir en el títol.
Sí, d'acord. Per mi són singulars. D'acord? També és perquè la gent dius, bueno, capacitat, discapacitat... Bueno, mira, és una manera de dir les coses, no? Per mi són singulars. En el fons, jo crec que tots som discapacitats, d'alguna manera. Si jo dic que faig muntanya, tu podries fer un 8.000? No. No, pues perquè ja se m'ha passat l'arroz, per entendre's, no? Podries fer muntanya com el Kilian Jornet? No. Llavors diu, és discapacitat? Home, depèn. Si em compares amb Kilian Jornet, sí. Si anem a tema, jo què sé, de capacitat intel·lectual. Tu podries ser com Stephen Hawking? Ho dubto moltíssim. També ets un discapacitat? Bueno, d'alguna mesura, sí. Llavors, aquesta gent, jo el que he vist i he après, és que potser som discapacitats dins d'una normalitat del que fem tots, però tenen unes altres capacitats que són però tremendes. O sigui, I jo crec que aquesta gent s'ha de donar a conèixer. I per això he escrit el llibre, dius, aquesta gent fa això i s'ha de donar a conèixer. Facin muntanya, si porten els nens a l'escola o si engeguen una empresa, el que sigui. Per què? Perquè hi ha una cosa que és veritat, avui jo sempre ho dic, convivint amb molt sexe o amb resta visual, tu dius, d'acord, són molt espavilats, hòstia, li foten moltes ganes, però jo dic molt a lo bèstia, sé que és una putada, i ho dic així, és una mica bèstia.
Doncs perquè... mira, sí.
No, és que és veritat.
Per què negar-ho?
No, és veritat, després és veritat que fan molt d'esforç, no ho tenen fàcil, és com la gent que va en cadira de rodes, tu dius, coi, que espavilat, no? I mira, i fa esport, i fa no sé què. Sí, però... ho tenen més complicat, això és veritat. Les ciutats no estan adaptades i és més complicat, però, bueno...
Diu que se li ha passat l'arròs, però perquè té 54 anys, eh? És la meva quinta, quasi, però aquest home continua pujant, no sé, què és l'últim que has pujat amb discapacitats?
Bueno, important va ser el 2010, al McKinley, a Alaska, però després hem fet moltes coses, a veure...
Metres quants?
6.172, o 94.
Un
passeig. No, 6.194.
Un passeig.
És relatiu. Vull dir, no sé, és que depèn...
Quines muntanyes has pujat, Vázquez?
Moltes.
Totes.
No, totes no, però a veure... Amb secs, al Mont Blanc dues vegades, hem estat a l'Aconcagua, al Parinacota, que són 6.300, ells han fet moltes coses.
Mm-hmm. Clar,
Pirineus, vull dir, a veure...
T'escoltem i sembla fàcil pujar una muntanya amb un sec.
Sí, és fàcil.
Amb un sec, amb una persona de discapacitat, problemes cerebrals, amb gent que li falta mans, braços...
A veure, és que hem d'entrar en una cosa, a veure. La gent que no fa muntanya, què pensa? La muntanya l'associa de seguida, fred, no sé per què, sempre és fred.
Home,
no mai...
alçada segur.
Sí, alçada, a perill, que et pots morir i no sé què, no? Clar, és un esport que sempre s'associa... a drama, no? A tragèdia, no? Sí i no. També podríem parlar de si fas vela, no? Ah, Cabo de Hornos! Home, sí i no. O sigui, vull dir... I el que passa és que amb aquesta gent, com el que faríem nosaltres amb qualsevol persona, no agafes a una persona i li dius, demà anem a fer a la Neto. No, perquè aconseguiràs que ho digui la muntanya, perquè l'esgotaràs, diràs, això és horrorós, això mai s'acaba. I llavors, amb aquesta gent, tu el que fas, el que el faries tu, amb tu, és anar a poc. Comences a poca alçada... t'entrenes, vas preparant el cos, poc a poc, i arriba un dia que sí que pots fer tranquil·lament. Pots fer tranquil·lament l'Aneto, pots anar al Mont Blanc, pots anar als Andes, pots fer moltes coses. Però amb un entrenament mental, físic,
sí.
Com qualsevol
accidents?
Persona.
Accidents?
Mai.
No?
Mai.
Curiós, eh?
No, perquè aquí hi ha una cosa que és important, i a veure, les persones que anem i fem de guies, el que fem una cosa que és... Tu, en condicions normals, prens mesures de seguretat, no? Tu dius, jo si vaig a la muntanya, porto, doncs, roba d'abric, menjar, aigua, la farmàcia, etc. Quan vas amb aquestes persones, encara aquestes mesures de seguretat encara són més bèsties. Per què? Perquè hi ha una cosa que és veritat. Un sec sense els guies es perdrà. Ja està, això és de calaix, d'acord? Llavors, què fas? On tu potser dius, home, a veure, podríem estirar una miqueta més, perquè, bueno, el temps està una mica així, va, ho intentem, va, mitja horeta més, una hora, a veure què passa. Amb una persona que sigui invident, no, perquè dius, perquè la problemàtica existeix. És a dir, llavors què vol dir? Que les mesures són més bèsties.
Però ells us deuen punxar, no? Perquè vosaltres dieu, no arribarem fins al final. I un cec que us ha acompanyat, o una persona que té rodes que us ha acompanyat fins a 100 metres, deu dir, no, va, seguim, no?
No, perquè aquí hi ha una cosa que és molt clara a veure, i és, som un grup, i el cec, amb els seus dos guies, és una unitat. I llavors, està molt consensuat i ja està molt assumit que o fan el cim els tres, l'invident i les dos guies, o no fa ningú. Perquè de vegades pots trobar que el que punxa no és el sec. És potser d'un guia que per l'alçada, mal d'alçada no es troba bé, diu, ei, no em trobo bé, i tornen els tres. O sigui, és una unitat.
Explica com funciona aquesta trilogia.
A veure, la trilogia és... Hi ha un guia al davant, d'acord? Ells van agafats una barra, la barra direccional que es diu, que és pues, una barra de fusta, pot ser de fusta o si no de fibra de carbó, ja que són més lleugeres, i llavors es fica al davant un guia, al mig la persona invident o amb resta visual, i tanca la barra un altre guia. Aquest guia que va al davant, què fa? Va donant instruccions als 7 tipus. Terreny descompost, una pedra, hem de fer una passada allargada, i ahir el sec es fa una mica com un retrat, fotografies mentals del terreny que està trepitjant. Llavors, se fa les seves imatges, i és una mica... O sigui, són instruccions molt breus, eh? Esglaó,
sí.
Pas llarg, no sé què...
Sembla que l'ONCE té un grup de muntanya que lidera el metge Juan Antonio Carrascosa, que tu coneixes molt bé, aquest senyor.
Sí, sí, molt. Sí? Bueno, a veure, ell va ser el pioner, el pare, d'adaptar la muntanya a la discapacitat visual. Va ser un pioner, va ser el que va dissenyar totes les mesures de seguretat, les mesures tècniques d'adequar la muntanya i els materials a les persones amb deficiència visual, no? Ell ara ja no està, no dirigeix el grup, no? Però sí que és veritat que l'ONCE, els grups de muntanya de l'ONCE a nivell territorial, doncs sí que segueixen fent activitats de muntanya, curses de muntanya. Però ell va ser el pare... I en aquest sentit, l'esport adaptat amb invidents li deu, no sé si com a mínim, un reconeixement gran, perquè és el pare en majúscules.
Juan Carlos, no tot haurà estat flors i violes en aquesta aventura teva amb persones amb discapacitat pujant muntanyes. Digue'm el moment més amarg que has tingut.
Personal o amb ells?
Home, com a expedició.
Bueno, com a expedició, a veure, hi ha una cosa que és veritat. Quan van anar a la Aconcagua, clar, la Aconcagua són 6.900 metres, una miqueta més llargs, 669. I clar, quan tu projectes un cim d'aquest tipus, clar, darrere hi ha molt sacrifici. Entrenaments, potser t'has d'aixecar molt d'hora, perquè tens feina, tens fills, tens qüestions personals que dius, doncs jo, en el meu cas, m'havia d'aixecar a les 6 i de 6 a 7 cada matí, entrenant, perquè saps que has d'anar amb un nivell físic adequat a aquest repte. I què ens van trobar? A la Aconcagua és una muntanya molt, molt punyetera, pots passar en mitja hora pots passar d'estar a 10 graus còmode, una mica de fresqueta, a 10 sota zero. Però en mitja hora, pim-pam, és molt bèstia. I vam arribar a un camp d'alçada de 5.500, i bueno, i vent, no hi ha manera, dos dies amb unes condicions molt dures, i van dir, s'acabó, game over. Perquè no es pot fer la muntanya després del vent, nevaves i les condicions per fer la muntanya amb aquest tipus de persones, i això té una miqueta de relació amb temes de seguretat, potser una altra cordada, potser ho farien cim. Però, clar, amb invidents, el que deia abans, tu dius, vostè pot passar? Sí, nosaltres no. Per què? Perquè el risc és massa alt. I llavors dius, coi, potser 3, 4, 5 mesos d'entrenaments, de sacrifici... I la muntanya en dos dies, pim-pam-pup, diu, nens, cap avall. I clar, i això dius, ja. És dur assumir-ho.
L'impacte emocional
clar,
és potent.
És dur assumir-ho, però dius, bueno, forma part del que pots trobar.
Uh-huh. Juan Carlos Vázquez és un intrèpid de la muntanya i dels seus companys i companyes amb discapacitat. Ha escrit el llibre Estem als 5 discapacitats a la muntanya i m'agradaria saber de tota aquesta aventura que has oposat per tu recopilant aquest llibre, tota l'experiència que tens amb escaladors amb discapacitat... Quina és la conclusió que es treus?
Jo la conclusió que es trec és... es pot fer molt encara més, necessiten, òbviament, recolzament, no? Perquè no és fàcil, necessiten ajudes, pel tema de guies, de voluntaris, no és fàcil trobar voluntaris que acompanyen aquesta gent. I jo crec que és una miqueta això, es digui, estem aquí, ho estan fent molt bé i encara s'hauria de fer més i potenciar-ho. No és un esport de risc, no és un esport... No, té perills, té riscos, sí, com molts esports, però no sé si demanaves això o no, però és una miqueta...
Jo demano el que tu em donguis. Mira si ho tens fàcil. Moltíssimes felicitats, Joan Carles.
Gràcies
per ser com ets i torna quan vulguis.
Perfecte.
Amb la teva energia, sempre vinguda de la muntanya, que passen coses molt maques allà, eh?
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Sisko, ens escoltem quan, el proper mes?
Quan faci falta.
Has parlat
de quan ploren, quan no poden arribar a dalt del cim, però com arriben també ploren.
Home, m'imagino.
És un plor diferent.
M'imagino, no? Quina satisfacció per això. Sí, sí, i tant. Molt bé, vinga, una abraçada a tots dos, d'acord?
Gràcies.
Vinga, ara... nosaltres continuem amb més programa, a veure on anem ara. Sí, tots tossint a l'estudi. No sé què els hi ha passat als meus convidats. No cortaros, venga, adelante todos. Bienvenidos los virus. Seguidament la Mercè Guiu ens explica les iniciatives posades en marxa per la Manuela Carmena, una jutgessa que un cop jubilada ha creat l'empresa social Yayos Emprendedores.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Manuela Carmena fa 3 anys que crea l'empresa social Yayos Emprendedores, junt amb un grup de pensionistes. S'havia jubilat de la carrera judicial i necessitava fer quelcom. Segons les seves pròpies paraules, no me jubilé para no hacer nada, sino para hacer cosas diferentes. Entre els projectes que ha posat en marxa està Zapatelas Amelia, una petita empresa que fa sabates, vestits, abrics, jerseis i joguines per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Ho dissenyen a la seva tenda taller i es confecciona en 2 presons a la província de Madrid, Aranjuez i Alcalameco, i en 2 tallers socials, un d'Orcasites i un altre en Orcasur. A més, com ex-jutgessa, ha creat Pleitos, però vigileu, s'escriu Pleitos, un joc sobre la justícia, dibuixat per Forges, perquè tots i totes aprenguem com funcionen els processos judicials. Si voleu més informació, la trobareu en el seu blog sobre dret. Tot junt, reinventemoslajusticia. També tot junt, blogspot.com.es. Repeteixo, reinventemoslajusticia.blogspot.com.es.
Me pregunto qué tal tiempo hace por allí, por ese sitio donde tú estás tan lejos. Por aquí, todo va bien de momento.
Catalunya sense barreres. Ana Hernández.
Probablemente no. Hazme otra pregunta que no sé la respuesta. Este dilema que se me plantea. Probablemente sí.
Més temes informatius a Catalunya sense barreres. Aquesta setmana els bombers de la Generalitat han fet unes xerrades adreçades a persones cegues sobre seguretat a la llar, que ens ho explica la Montse Faus.
Bombers de la Generalitat han impartit unes xerrades sobre seguretat a la llar a la 11 Catalunya amb l'objectiu que la gent gran amb deficiència visual o cega pugui evitar situacions perilloses a la llar. Es van fer el dimecres 11 de març al Club de la Gent Gran a Barcelona i el passat dijous 5 de març a la direcció de l'11 a Tarragona. A l'octubre de 2014, el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya ja va realitzar una sessió de formació a 18 tècnics de l'ONCE, amb l'objectiu de formar-los per tal que puguin ajudar les persones cegues en matèria de prevenció de risc i emergències. Els van ensenyar a identificar els punts de risc d'incendi i les pautes sobre com actuar si hi ha alguna emergència quan treballen a casa de persones cegues o amb discapacitat visual greu.
Doncs estem compartint amb tu, que ens escoltes, aquesta edició de Catalunya sense barreres del dissabte 14 o diumenge 15 del mes de març. Ara ja dins de la secció Maternitat i Discapacitat, que fem conjuntament amb la Rosana Mullano, psicòloga de l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya. Rosana, bona tarda. Què tal?
Hola, bona tarda.
Estem ja molt primaverals, eh?
Sí,
ja comença. Tot i que els canvis de temps, de vegades, te la juguen, eh? Doncs avui parlaràs dels primers anys de vida d'un fill amb discapacitat, que, he fet, no sé si són els més importants de la persona, o és molt a dir.
Sí, són bàsics en la vida de la persona, de qualsevol persona. Per què? Perquè són els anys de les primeres descobertes, de les primeres relacions, d'aprendre moltíssimes coses. I, a més, és l'època de la vida en la qual som més esponges. És a dir, que els nens agafen tot, ho aprenen tot. Capten fins i tot les emocions, els sentiments que tenim els que estem al seu voltant, no? Per tant,
estem parlant de 0 a 3 anys.
De 0 a 3 anys. Aquestes primeres etapes, de 0 a 3 anys, però també les primeres etapes d'entrar ja a l'escola, que ja serà el moment de la socialització.
De 3 a 6,
fora. De 3 a 6, sí. Uh-huh. Aquestes primeres etapes en les quals, com a mares, doncs hem d'estar molt pendents de moltes coses. coses.
Clar, per què és tan important la figura de la mare en aquests 6 primers anys de vida?
Mira, perquè la mare, o la figura que fa de mare, no oblidem mai, però sobretot la mare, aquesta persona que està atenent aquestes primeres necessitats bàsiques, ha d'aprendre a gestionar totes aquestes necessitats d'aquest nen, entendre què és el que demana i ajudar-lo a créixer, atendre aquestes necessitats i ajudar-lo a créixer. I aquestes primeres mirades de la mare cap al fill, aquestes primeres respostes que dona la mare cap al fill, són bàsiques perquè d'això el nen aprendrà a com funciona el món, realment. Si és una mare protectora, si és una mare que dona confiança, si dona seguretat. En canvi, si és una mare que realment viu unes dificultats o té una sèrie de problemes, doncs segurament transmetrà un missatge d'incertesa, de por, i que el nen ho capta i també viu amb això, no? És a dir, que és bàsica aquesta primera figura de la mare, aquest primer vincle que estableix la mare amb el seu fill.
No sé com se sent la mare davant l'arribada d'un fill amb discapacitat que no s'esperava.
Mira, aquesta arribada sempre és un impacte. Darrerament, a més, hem de dir que a vegades es produeix l'impacte abans de que neixi aquest nen. És a dir, que ara ja amb els avenços mèdics, els diagnòstics prenatals a vegades porten a situacions de saber que aquest fill doncs, arriba amb una discapacitat, amb una malaltia determinada. I la mare pot preparar-se per aquesta arribada. Però, evidentment, és un moment de crisi, un moment d'impacte dolorós que provoca moltes angoixes. Aquest moment també s'ajunta molt sovint en el cas de la discapacitat o de la malaltia amb un moment hospitalari que té a veure amb l'atenció mèdica. Clar. Que encara dificulta més aquesta mirada positiva cap a aquell fill. No? Aquell fill passa a ser dels metges, segurament, no? Passa a estar dintre d'unes unitats en les quals la mare té poc a fer. Té poca feina a fer, no?, en aquella acollida del seu fill. Perquè aquell fill segurament s'haurà d'acabar de veure quin és el diagnòstic exactament que té, quin pronòstic, què és el que passarà, què hauran de fer els metges, amb la qual cosa és un moment molt difícil perquè juntament amb aquests sentiments de desesperança, de por, d'angoixa davant d'aquella arribada, s'ajunta amb uns moments molt difícils de diagnòstic, de tractament mèdic, de situació de dificultat d'apropar-te a aquell fill i d'acollir-lo.
No sé fins i tot si la dona, la mare, es planteja, ostres, jo podré ser una bona mare per a aquest fill amb discapacitat, jo hi arribaré, estic preparada, sé el suficient per afrontar tot això.
Sí, justament és una de les preguntes que es fan moltes mares, es fan moltes dones en general. Jo ho ampliaria, no diria les dones que tenen fills amb discapacitats, diria totes les dones en algun moment davant de l'arribada dels seus fills es poden plantejar: seré una bona mare? Seré capaç? Perquè aquell fill ha d'aprendre a gestionar moltes coses que passen, tant amb elles mateixes com amb aquell fill. Entendre's, o sigui, els moments de més desconeixement de què has de fer tu com a mare s'ajunten amb els moments de més vulnerabilitat d'aquell fill que té que aprendre a viure en aquell món. Per tant, moltes dones es qüestionen: seré bona mare? En el cas de la discapacitat, doncs, ho tenen encara més difícil moltes mares, no? Perquè justament aquella situació emocional que estan vivint no se senten prou capaces, no?, de tirar endavant amb allò i realment crea molta angoixa.
No sé qui i què pot ajudar en aquests primers anys de vida la mare, vaja.
Mira, a part de poder ser atesa amb aquestes dificultats més emocionals que suposa l'arribada d'aquest fill, tenim alguns recursos que poden ajudar molt a que aquell fill es desenvolupi al màxim possible de les seves capacitats. Existeix tot el que té a veure amb l'atenció precoç, que és totes les eines que tenim al nostre abast per desenvolupar al màxim les potencialitats motores, de llenguatge, de tot el que té a veure amb obrir-nos cap al creixement. Uh-huh. Llavors, depenent de cada discapacitat, es podrà treballar d'una manera o altra aquestes potencialitats, no? I, a més, des de l'atenció precoç, des d'aquests centres que treballen molt a primera infància, en aquests primers anys, per potenciar totes les capacitats del nen, hi ha moltes pautes de criança que ajuden també a treure aquests neguits que dèiem de les mares, no? De les mares, dels pares, però sobretot de les principals cuidadores, que són normalment, amb les discapacitats, les mares.
I ja quan ho tenim tot engestit i ja ens hem ensortit, arriba el moment de l'entrada a l'escola. I hem de deixar el nostre fill o filla.
Sí, això és un moment molt difícil.
A veure, en mans de qui?
En mans de qui? Aquesta és la pregunta, no? I aquest justament és un dels problemes.
Ara que m'ho sé tot, que ja ho he après, resulta que l'he de deixar.
L'he de deixar, i els altres sabran fer-ho igual de bé que jo? No? Vull dir, és a dir, és aquest moment tan important per la mare, que representa deixar el fill en mans d'una altra persona, confiar plenament a aquell fill que ja se'l coneixen bé, no?, en mans d'aquella altra persona. I, a més pel fill, no?, el fet de separar-se d'aquella mare. És molt important com la mare dona confiança en allò perquè el nen també ho vegi d'aquesta manera, no?, perquè se senti tranquil amb aquelles noves figures, clar, que l'atendran. O sigui que per això és important treballar amb la mare. A part d'això, per la mare també pot representar un alliberament. No ens oblidem de que en el moment en què el nen entra, clar, a l'escola, ella es pot, d'alguna manera, separar i pot atendre una miqueta més la seva situació, la feina que potser ha tingut que deixar enrere, el seu projecte professional que potser ha quedat més marmat, una mica tot el que té a veure amb les seves desitjos, no?, de seguir endavant. Amb la qual cosa és un moment important de separació i també és un moment important de decidir cap a on.
Cap
a quina escola és la més adequada. És a dir, ja sabem que dependrà de la discapacitat, serà necessari un tipus d'atenció determinada, no? Però sí que és cert que s'intenta que el nen pugui estar, sigui quina sigui la seva discapacitat, atès ja sigui l'escola ordinària, l'escola especial.
I com penses tu que es pot ajudar perquè el fill o filla desenvolupi al màxim les seves capacitats? Les idees centrals d'aquesta potenciació de capacitats per sobre de qualsevol hàndicap.
D'entrada, com a mare, no?, ha de ser capaç, de sentir-se capaç. És a dir, ha de treballar per sentir-se ella realment una bona mare. El que dèiem, una bona mare serà la millor del món, segurament. Serà bona, dolenta en alguns moments, però serà la millor per a aquell fill. Amb la qual cosa, agafar confiança, sentir-se amb la capacitat de tirar endavant amb aquell fill i d'ajudar-lo. Això és la primera cosa que s'ha d'atendre. Mitjançant, doncs, les ajudes de les entitats que poden ajudar, el suport mèdic, el suport de, doncs, això, de les escoles que poden donar aquest suport.
Primer, llavors, confiança, doncs, i després...
Confiança, i després transmetre aquesta confiança perquè aquell fill vegi que realment té capacitats. I les limitacions, sí, conèixer-les, però, bueno, són algunes.
Bona comunicació amb els professionals sempre.
Confiança amb els professionals i ajudar-lo a viure la vida plenament.
Mm-hmm. Molt bé, Rosana, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest tema tan maco com tots, els de la secció Maternitat i Discapacitat, i t'esperem el mes d'abril.
Encantada.
Sí? Sí? Que ja haurà arribat la primavera. D'acord?
Molt bé, encantada.
Molt bé, Rosana, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ara arriba l'hora de repassar algunes ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Les porta, com és habitual, des de FSC Inserta, la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us donem a conèixer les tres ofertes destacades d'aquesta setmana. Per una empresa del sector serveis, necessiten cobrir diverses posicions de conserge, control d'accessos a Barcelona Ciutat i Canovelles. Es requereix experiència mínima d'un any a lloc similar, coneixements bàsics d'ofimàtica i un bon nivell de català. S'ofereix una jornada completa i parcial en diferents torns de dilluns a diumenge amb contracte indefinit. Per Barcelona Ciutat, per una clínica, estem buscant un perfil de recepcionista administrativa. Haurà de fer tasques de control d'accessos, atendre les visites de familiars i gestió documental. Molt valorable tenir coneixements en la gestió documental sanitària i habilitats ofimàtiques. S'ofereix una contractació inicial d'un any a jornada parcial amb possibilitats de contractació indefinida. Per finalitzar, la població de Lliçà de Vall, estem buscant un perfil comercial per treballar des de les pròpies oficines de l'empresa. Es requereix preferiblement una formació en l'àrea industrial o enginyeria. Formarà part d'un equip multidisciplinari de comercialització de productes industrials. Ha de tenir bona atenció telefònica, orientació a objectius i un bon nivell d'anglès, així com vehicle propi. S'ofereix una contractació estable, pla de carrera i interessants condicions laborals. Ja sabeu que a FSC Inserta gestionem ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més, així com tota la informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació, a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu,
amb la direcció d'Anna Hernández.
Estem a punt d'encetar la tertúlia. Abans, però, breu apunt informatiu sobre el concurs escolar de l'11. Montse Faus.
Un total de 7.500 estudiants de 93 centres educatius de Barcelona participen ja en el 31 concurs escolar de l'11 i la seva fundació, que en aquesta ocasió convida els alumnes a treballar sobre el concepte d'economia social i a conèixer que hi ha una manera diferent de fer les coses, on el benefici de tots per tots és possible. Sota el lema Persones que pensen en persones, 11, una altra forma de fer, el concurs vol sensibilitzar des dels centres educatius sobre la importància i necessitat de la igualtat d'oportunitats entre persones amb i sense discapacitat, a través de conceptes com inclusió, integració, igualtat i desenvolupament, especialment en el lloc de treball. El concurs, en el qual ja participen 12.272 escolars de Catalunya, permetrà aprofundir en la realitat de la discapacitat, educar la seva sensibilitat a través del coneixement i ajudarà els estudiants a assimilar els valors de solidaritat, respecte a la diversitat i inclusió que promouen l'ONCE i la seva fundació.
Bé, doncs, com us dèiem, ja hi som dins del temps de tertúlia que avui ocupen els nostres companys i companyes de salut mental, en aquesta ocasió, Fèlix Rocell, David García, Ramon Mercè i Rosa de l'Ollo. Bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Com va el mes, com va tot, com va la salut?
Bé, va bé, anem fent.
La mental, dic.
La mental millor que l'altra.
Ostres, què ha passat, Fèlix?
La mental millor que l'altra.
Què t'han trobat? Colesterol, hipertensió...
Que si la faringitis, que si la sucre, que si no sé què...
Ai, Déu meu.
Estic millor del cap que del cos.
I tu què tal?
A mi jo la veu una miqueta trencada, eh? Sí? Estic treballant i de fer enquestes i precisament amb la veu trencada.
Ostres, sí, caramelets, eh? Sí. I aigua. Ramon, què tal t'hi trobes?
Jo bastant bé.
Sí?
Sí, sí. Uh-huh. Nerviós sempre que vinc aquí, però bastant bé.
Bueno, això és positiu també, no?, que estiguis una mica a la guai. I tu, Rosa?
Sí. Jo molt bé, estic molt contenta.
Ah, sí?
Sí.
O sigui que la primavera, l'entrada de la primavera, de moment us està
comencem
provant
bé,
no?
Comencem bé.
Sí? Molt bé. Avui parleu de l'adolescència i la salut mental. Moltes vegades es diuen que molts problemes de salut mental neixen a l'adolescència. És cert?
Sí, sí. Per exemple, en el meu cas. Però, clar, és un període tan agitat en la vida de moltes persones que si comença l'amor, comença a viure un independentment, comença a qüestionar els problemes amb la relació amb els seus pares. És una època molt agitada i és clau.
Sí?
Sí, és una època tan agitada que potser els que no tenen diagnòstic ni el tindran potser han fet moltes més bogeries que qualsevol que estiguem amb un diagnòstic. I en el meu cas, que era un bon nen, doncs ja una adolescència bastant tranquil·leta, eh?
Vesta.
A mi la malaltia em va venir de més gran, però a l'adolescència vaig tenir una mica d'angoixa, vaig tenir una mica de depressió, sí, no vaig saber gestionar emocions...
Jo vaig tenir una adolescència bastant atípica perquè sóc una persona molt racional i tendeixo a seguir molt l'autoritat. Llavors feia cas a tothom, no tenia cap tipus de discussió ni de conflicte amb els meus pares i doncs això, i una bona nena també, sí. Vaig tenir també una adolescència bastant tranquil·la, sí.
O sigui que en el vostre cas, bueno, en el cas del Fèlix sí que ja va començar la cosa a estar remoguda.
Jo mai he estat completament bé. De petit ja tenia problemes depressius, era persona depressiva. Però, vaja, després, al començament de l'adolescència, vaig trobar-me molt bé i molt feliç, i amb molt amics, i tot anava molt bé. Però poc després la cosa es va espatllar i ja mai han estat les coses tan bé.
Uh-huh. Creieu que l'adolescència ha estat important per les vostres vides en el camp de la salut mental, o no?
Ui, què et podria dir? No, a mi em va agafar el diagnòstic amb 25 anys, ja havia fet la carrera, estava intentant ja fer feina, el meu, i mira, va ser casualitat d'una miqueta anar pujant l'accelerador i va arribar. I qualsevol pot dir si m'hagués arribat un any abans o cinc després, o sigui, em va arribar amb 25 anys, bastant jovenet, considero encara, i bueno, doncs el normal, crec jo.
Per mi va ser important perquè a l'adolescència vaig agafar una actitud de passota, emocionalment, no, no gestionava bé les emocions i pensava que jo podia viure sense emocions, però les emocions les tenia. I aquestes emocions i aquesta mala gestió em va sortir més endavant.
Volem ser una mica com el doctor Spock, a vegades, no?
Sí. Que...
El cap racional i tot, sí. Tot controlat, però tot es descontrola.
Sí, a mi no m'afecten les emocions, jo sóc una persona dura, jo tiro endavant,
sí.
I ostres, com m'afecten les emocions, sí.
Mm-hmm. Ens podies posar algun exemple concret per explicar-nos?
A veure, jo vaig tenir la sensació de tenir una infantesa i una adolescència, pues, amb poc afecte, que havia rebut poc afecte, no? Però era una cosa que patia, era una cosa més aviat inconscient i no li donava importància. No ho vaig gestionar en el seu moment. I llavors aquest poc afecte jo crec que em va sortir més endavant. Uh-huh. I, per exemple, no sabia que les conseqüències, penso jo, d'una persona amb poc afecte és que té menys autoestima, li costa més fer coses... té menys iniciativa i coses així.
Ja t'entenc, ja.
En el meu cas, l'adolescència va ser molt important en quant a salut mental es refereix, perquè jo, com que tinc un trastorn generalitzat del desenvolupament, l'he patit des de sempre, des que vaig néixer. Però a l'adolescència, diguem-ne, que es va fer més difícil poder-lo gestionar, poder-lo portar com si no em provoqués cap tipus de problema. Tot i que de petita tenia ansietat, després a l'adolescència això va augmentar perquè les relacions socials es fan més sofisticades, que és el que a mi em costa, i llavors doncs, tot es va complicar encara més. Em vaig fer una cuirassa, una mica com el Ramon, no per falta d'afecte, no? Perquè els meus pares són molt afectius precisament, però sí perquè jo mateixa no em podia estimar ni a mi mateixa ni entenia com m'estimava els altres.
Quantes coses passen, als 14, 15, 16 anys?
Un munt.
Increïble.
Un munt. Els primers enamoraments, la primera borratxera...
La primera i les continuades borratxeres.
Sí, perquè això justament...
No, jo no continuo les borratxeres, però en aquells temps, les primeres borratxeres, ostres!
Perquè, sí, clar, sí. Per què l'adolescència i els hàbits de vida poc saludables, en molts casos, van de la mà? Què en penseu? També trobem joves esportistes, molt compromesos socialment, però és cert que, vaja, botellones i altres mogollones a l'adolescència com que hi són.
Sí, sí. Clar, no sé, aquestes coses no les sé exactament. Jo tenia una colla d'amics, érem quatre, i un d'ells estava decidit a drogar-se. Ell deia, jo vull drogar-me. Aquest senyor no va complir 20 anys, que és molt dur. Aquest senyor no va complir 20 anys.
Clar.
Però quan tenia 16 anys, aquest senyor deia, jo vull drogar-me. I estava tan convençut que tots els quatre m'ho van fer. I allò va acabar com el refredor de l'Aurora.
Ja.
Sí, jo crec que l'adolescència i el consum de tòxics van de la mà, perquè a l'adolescència tendim a agafar distància respecte a les figures d'autoritat, no? Els pares, els professors...
A rebel·lar-nos contra tot això.
La forma de rebel·lió, sí.
L'establishment emocional. Jo puc amb tot això i el trenco.
Sí, i això unit amb la impulsivitat d'aquesta edat doncs fa que de vegades es prenguin decisions sense contemplar les conseqüències que poden tenir.
Jo, en el meu cas, bevia alcohol perquè els caps de setmana, perquè em desinhibia, em sentia més segur, i això, bueno, servia per superar la por al fracàs, no?, social, no?, la por al rebuig. Llavors em anava molt bé. La veritat és que em sentava molt bé l'alcohol.
Suposo que és més fàcil copiar un noi dolent o una noia dolent que un sant. O sigui que sempre els amics et convidaran a consumir certes coses i no seria el meu cas, però bueno, a vegades és que per integrar-te has de beure cervesa i no t'agrada la cervesa, doncs a vegades et toca. I així han començat els fumadors i moltes altres persones amb un vici, no?
Per una part tenim amics i consum de tòxics, per una altra banda tenim la relació amb els pares, no? A la família, que comencen les discussions, que si ja no encaixo aquí...
Vols ser una persona autònoma, vols viure la teva pròpia vida, vols ser una persona diferent del teu pare, vols canviar, hi ha coses de tu que no t'agraden, que li atribueixes la culpa als teus pares, que potser no la tinguin, però tu se l'atribueixes, i tu vols viure la teva vida. Però en moltes ocasions no estàs preparat. ets molt jovenet i no estàs preparat.
Hi ha casos com el de la meva família, doncs, que amb la meva germana petita, però que era ella la que rebia les hòsties, entre cometes, de sortir amb els nois, arribar tard, què fa la noia, la mare preocupada, i en canvi el nen o no sortia o ja sabien amb qui sortia i podia fer el que volia, no? I ella era la que es rebel·lava, la que tenia els conflictes...
En ocasions, ara que estem a prop del Dia de la Dona, les dones són les dolentes de la família, eh?
Bueno,
espada.
Diga la rebel,
Això no és veritat. Les dones són unes santes.
No, per les mares i per les pares, en ocasions, les dones són les dolentes.
Ah, bueno, sí, això sí, la percepció en aquesta societat, desgraciadament, és molt masclista.
Home, no sé què dir-te, perquè els nois també són els que comencen que si l'alcohol, que si la moto, que si els cigarros...
Però amb els meus pares, amb mi, era més tolerant que amb les germanes.
Ah, sí?
Sí.
Rosa.
Suposo que era l'època, no? Fa molts anys, això.
Sí. No sóc tan vell, eh?
Bueno, en el meu cas, jo vaig tenir un pare absent i una mare que em comunicava molt poc i llavors, d'alguna manera, com anava bé als estudis, no vaig tenir conflictes.
No. Anaves bé als estudis?
Sí, anava bé als estudis, sí.
Perquè aquesta és una altra, l'adolescència, ara la secundària... Ostres, ens apreten, també hi ha els nervis, les proves per superar contínuament... molts trastorns mentals ja venen d'aquesta autoexigència o l'exigència dels altres respecte al nostre currículum vitae.
No sé, el meu pare a estudiar em pressionava molt. Tota la vida que jo vaig... Tot el temps que jo vaig estudiar, el meu pare m'ha pressionat molt. Jo portava sobresalientes a casa i el meu pare es queixava que no era matrícula d'honor. I era una pressió constant. I potser va ser un dels factors de que jo em vaig revelar com em vaig revelar.
No, en el meu cas parlaríem de sobreprotecció, sobretot de la mare, però tampoc m'han deixat fer. O sigui, amb els estudis he anat jo portant-los bé, no he repetit cap curs, que alguns companys doncs, sempre tenien aquests problemes. Jo em posava al final el quart, el cinquè de la classe i no sortia d'aquí, no? I els estudis sempre m'han anat bé. Després és quan m'ha costat certes relacions. Primer no parlava amb noies gairebé mai i tal, i després doncs, això vas aprenent i vas traient fórmules per aconseguir-ho.
Jo, com els estudis anava bé en general, doncs no vaig tenir conflictes d'aquests i no m'exigia molt, s'ha de reconèixer que no m'exigia molt.
No tenies problemes amb els estudis, per tant, anaves fent.
No tenia problema.
Uh-huh. Jo tenia un problema amb l'autoexigència, que de fet partia de l'exigència que pensava que els altres tenien sobre mi. Jo no deia, jo he de fer això perquè penso que la conseqüència serà positiva per mi, sinó que deia, he de fer això perquè penso que els altres ho volen. Llavors sempre he viscut molt pels altres. En realitat, ni els meus pares em pressionaven, ni els professors, ni res. Però jo mateixa ho feia com si ells ho fessin. I això em va comportar molts problemes. A més, jo crec que l'adolescència i al principi de l'edat adulta et diuen que la teva vida està començant, però en realitat els camins es fan més estrets, cada vegada més estrets, perquè quan ets petit tens l'avantatge que pots somiar, que tens molta imaginació i que pots ser qualsevol cosa de gran. A mesura que et fas més gran, vas adonant-te de les limitacions que tens i no només això, sinó també de les limitacions que et posa l'entorn, no? Això és dur.
I el camí s'acota.
Sí.
Uh-huh. L'horitzó està com... Massa a prop, no?
Sí, massa.
Molt bé. Doncs, escolteu una cosa. D'adolescent us heu relacionat bé amb el vostre entorn, sí o no?
Jo tenia molts amics al començament i ningú al final.
I ningú al final, vaja.
Sí, perquè vas ser molts pares de esquizofrènia, així que no.
A mi m'ha anat bé a jugar a futbol, relacionar-me, i bé, no he anat agafant més confiança, més grups, però al començament era tímid, també.
Jo tenia dos grups d'amics, un a l'escola... i l'altre al poble on estiuejava, el de l'escola molt bé i el del poble bastant malament.
Vaja.
Jo tenia pocs amics, però bons.
Doncs podem parlar de les vostres amistats en una altra tertúlia, si us sembla.
A veure
què
bé.
Tal. Quan ha sortit bé, quan no tan bé, quan he tingut problemes per relacionar-me, quan m'he trobat superbé en la meva salsa, amb les relacions socials, sí?
Molt bé,
guapos. Doncs Rosa, Ramon i David, també Fèlix, moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest mes de març i us espero l'abril. Sí?
Molt bé.
I a tots vosaltres, amics i amigues oients, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
No ho saps?
Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.